L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui una jornada més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat radiofònica que diàriament posem en antena a través de la sintonia de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Som a dimarts, som a 10 de març i des d'aquí, des de la sintonia de proximitat, un dia més repassem aquesta actualitat. Ho fem com sempre, introduint el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'informació que avui obrirem parlant de les penyes taurines del territori que tenen previst manifestar-se a Amposta en defensa de les tentes. L'agrupació de penyes i comissions taurines ha aprovat un full de ruta per exigir solucions per a les ramaderies d'Alfara. Al fil d'aquesta qüestió, la diputada ampostina de Convergència i Unió, Anabel Marcos, ha assegurat que continuarà lluitant fins a final de legislatura per a que s'aproven aquestes temtes al territori. La diputada ampostina, juntament amb la també diputada convergent, a Tortosina Meritxell en Roger, van votar a favor de l'esmena presentada pels socialistes al Parlament català, tot i que finalment aquesta esmena no va ser acceptada. A l'informatiu d'avui parlarem també del Comitè d'Afers Econòmics del Parlament Europeu, que ahir dilluns aprovava l'informe de l'eurodiputat ecosocialista Ernest Urtasun, un informe crític amb el projecte Castor, que ara serà portat al ple del mes d'abril. I el Departament d'Ensenyament preveu 23.000 alumnes per al proper curs escolar a les Terres de l'Ebre. Avui comença el període de preinscripció escolar per al curs vinent. Parlarem també d'un altre departament, el de Cultura, que el passat cap de setmana inaugurava les biblioteques de Santa Bàrbara i Campredó. La Biblioteca Pública de Campredó és una filial de la Marcel·lí Domingo de Tortosa, mentre que la Biblioteca José Escudé Alvesa a Santa Bàrbara es va inaugurar després de la seva ampliació i remodelació. Seguirem parlant de la visita pastoral que el bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, ha completat en els últims dies a les parròquies Sender del Tebre. Avui també destacarem qui han estat els guanyadors del 33è concurs de Suquet Calero, celebrat diumenge passat a l'Ametlla. I acabarem a ritme de qüestions esportives destacant que el Club Patí l'Aldea es proclamava el passat cap de setmana campió d'Espanya. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que ràpidament comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem ja la crònica informativa d'este dimarts. Ho fem parlant de les penyes taurines de les Terres de l'Ebre que es manifestaran a Amposta en defensa de les temtes. L'agrupació de penyes i comissions taurines ha aprovat un full de ruta per exigir solucions per a les ramaderies d'Alfara. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Els defensors dels bous a les Terres de l'Ebre sortiran al carrer després que el Parlament de Catalunya rebutgés dimarts passat legalitzar les temtes de les ramaderies d'Alfara de Carles. Així ho anunciava este cap de setmana en una roda de premsa el president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, el planer Ximo Martí. L'entitat, que agrupa el 100% de les penyes i comissions del territori, ha traçat ja un full de ruta que contempla una manifestació amposta abans de les eleccions municipals o a mitjans d'abril, amb el lema respecte per esta pràctica taurina. No sortirem al carrer si no tenim el 100% de seguretat que el territori i tots els sectors afins als bous ens donen el seu suport. Si no ha de ser un èxit, no sortirem, recalcava Martí. L'agrupació volia realitzar la mobilització a la capital dels bous del territori i ha previst un recorregut que sortiria des del pavelló Firal, passaria per l'avinguda de la Ràpita i acabaria a la plaça de l'Ajuntament d'Amposta, on es llegiria el manifest. En la mateixa roda de premsa, Ximo Martí retreia tant a Convergència i Unió com a Esquerra Republicana que no haguessin fet el que s'havia pactat, que era abstenir a la votació.
El que tampoc no està del tot clar és que Convergència redacta esta proposta i pues, o sigui, la presenta Esquerra Republicana, el Partit Socialista, perquè la presentin els tres juntament. El Partit Socialista la tira avant, Convergència la tira avant, Esquerra no tira avant, i per no trencar el pacte de govern, Convergència la retira. Després Esquerra Republicana vota que no, però nosaltres ens diu és que si ells voten que sí, nosaltres votarem que sí. Convergència ens diu si ells voten que sí, nosaltres votarem que sí, i el que no han de fer és tapar-se la manta d'uns a los altres. El que havien d'haver fet és abstenir-se, com el dia abans ens van comunicar els diputats des d'aquí, de, bueno, diputats consellers i regidors d'aquí d'Esquerra Republicana, que ens van dir que s'abstindrien. En l'abstenció d'Esquerra Republicana hagués hi hagut una abstenció de Convergència, o en l'abstenció de Convergència hagués hi hagut una abstenció d'Esquerra Republicana. Per tant, el que havien d'haver fet és abstenir-se els dos i que tirés avant la llei. Però l'esmena, sí, el que no volem fer és que un se tapa en la manta dels altres. Ni Convergència i Unió va fer el que havia de fer, ni Esquerra Republicana va fer el que havia de fer.
Nosaltres no ens posicionem en política i demanem que no es faci política dels bous. El que reclamem és una solució el més ràpida possible per legalitzar les tientes, afegia Joaquim. Segons ell mateix, no és lògic que perguem més de 10.000 turistes per un problema identitari. Som catalans i també ens agraden els bous. Només demanem que se'n respecte la nostra forma de ser, afegia. La roda de premsa estava convocada pel Consell Comarcal del Baix Ebre i va comptar també amb la presència de Josep Mas, que és l'alcalde d'Alfara de Carles, i Moisés Fabra, que és ramader i conseller comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya. El socialista Josep Mas i també alcalde d'Alfara, tot i valorar positivament la postura de les diputades de Convergència i Unió, Anabel Marcos i Meritxell Roger, que, al contrari del que van fer els diputats del seu partit, van votar a favor de l'esmena socialista, i de la feina duta a terme per la diputada socialista Núria Ventura en este camp, va manifestar sentir-se molt enganyat i no va amagar el seu descontent amb el diputat republicà Lluís Salvador. Es van comprometre tots els partits a solucionar el tema abans de novembre. Estem al març i res de res. Em sento molt enganyat, concluïa l'alcalde d'Alfara de Carles.
Gràcies, Josep. I encara en este primer bloc informatiu, parlant de la Festa dels Bous, hem de destacar també que la diputada ampostina de Convergència i Unió, Anabel Marcos, ha assegurat que continuarà lluitant fins al final de legislatura per a que s'aproven les temtes amb braus a les ramaderies de les Terres de l'Ebre. Anabel Marcos, juntament amb Meritxell Roger, totes dues diputades de Convergència de les Terres de l'Ebre al Parlament català, van votar a favor de l'esmena presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La diputada ampostina al Parlament de Catalunya per Convergència i Unió, Anabel Marcos, ha manifestat la seva voluntat de treballar el que queda de legislatura per tal de reconduir la posició del Parlament de rebutjar l'esmena que demanava fer realitat una reivindicació dels ramaders de braus a les Terres de l'Ebre, el de fer tientes en públic. Tot i el vot favorable de les dues diputades de Convergència i Unió de les Terres de l'Ebre, el Parlament, com saben, tant de Convergència i Unió com d'Esquerra Republicana, van rebutjar l'esmena del Partit dels Socialistes. Anabel Marcos creu que s'ha de treballar per donar resposta a la petició del territori.
Com a parlamentari que represento a la gent del territori, és la meva obligació buscar, intentar buscar la manera legal i jurídica per a poder regular el tema. A la gent que estigui tranquil·la en quant a les nostres tradicions, en quant a que no hi ha perill avui per avui en el tema dels bous tradicionals, bou ambulat, bou capllaçat, bou a la plaça, i que continua treballant pel tema de regular les tientes, és una fita que tinc jo d'ara fins al 27 de setembre que hi haurà unes noves eleccions.
Cal recordar que el proper mes d'abril està anunciada una mobilització en posta organitzada per l'Associació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, que sota el lema Respecte volen reivindicar un cop més que es mantinguin totes aquelles activitats que des d'un punt de vista cultural, tradicional i turístic donen sentit al territori ebrenc.
L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre convoca totes les penyes, comissions de bous, ajuntaments, xarangues, grups de batuca, amics dels cavalls, ramaders i aficionats en general del territori a la reunió informativa que tindrà lloc el dijous, dia 12 de març, a les 9:30 de la nit i al Museu de la Vida a la Plana, a Santa Bàrbara. L'agrupació vol informar i debatre la situació actual en què es troba la nostra festa. Si els bous de les Terres de l'Ebre defensem lo nostre, festa, cultura i tradició. T'esperem el dijous, dia 12 de març, a les 9:30 de la nit i al Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en UTE.
El El Comitè d'Afers Econòmics del Parlament Europeu va aprovar ahir dilluns l'informe anual del Banc Europeu d'Inversions, elaborat per l'ecosocialista Ernest Urtasun, d'Iniciativa per Catalunya. Un informe que inclou una referència molt contundent contra el projecte Castor i la indemnització multimilionària aprovada pel govern espanyol per a la concessionària ACS. El Partit Popular va ser finalment l'únic grup que es va oposar al paràgraf 14 d'aquest informe que inclou les referències al Castor. Les seves esmenes per eliminar la referència al magatzem de gas, però no van prosperar i la resta de partits van votar a favor del text d'Urtasun. Per a l'eurodiputat ecosocialista es tracta d'un important primer pas. A l'abril el text podria arribar a votar-se en sessió plenària. Abans que la votació es produís, l'eurodiputat ecosocialista Urtasun feia declaracions a l'Agència Catalana de Notícies i declarava confiar guanyar la votació al Comitè d'Afers Econòmics de l'Eurocambra sobre l'informe del Banc Europeu d'Inversions, on es va incloure aquesta referència al projecte Castor. Ernest Urtasun.
Jo crec que la votació serà ajustada, però confio en que la guanyarem. Ha anat molt escàndol el projecte Castor dintre del... i com ha acabat dintre Brussel·les i en el Parlament Europeu, i per tant confio que, evidentment la referència es pugui mantenir. En qualsevol cas, hem estat treballant aquests dies i som optimistes.
Urtasun explicava que el Partit Popular havia presentat esmenes per eliminar les referències al Castor d'aquest informe del Banc Europeu d'Inversions.
I en la votació d'avui, evidentment, hi ha esmenes, dues esmenes del Partit Popular i una del grup dels conservadors i reformistes per retirar la menció en el projecte, però, evidentment, aquests dies hem estat treballant amb els companys del grup BER i altres grups per intentar impedir que aquestes esmenes siguin aprovades i, per tant, que la referència a Castor es mantingui. No?
Urtasun explicava també que la referència inclosa era molt contundent referent al projecte en aquest informe del Banc Europeu d'Inversions.
I, evidentment, hem posat una referència molt contundent sobre el tema del projecte del Castor, en el qual condemnem el projecte per la mala avaluació de l'impacte ambiental que es va fer. I, evidentment, exigim al Banc Europeu d'Inversions i a la Comissió Europea que intervingui per evitar que la indemnització sigui pagada.
Com dèiem, en començar, finalment, l'informe elaborat per Urtasun va ser aprovat, un informe que, recordem, avaluava les activitats del Banc Europeu d'Inversions, assegurant en el seu paràgraf 14 que l'Eurocambra lamenta en particular el rol del Banc Europeu d'Inversions i la Comissió Europea en el projecte Castor finançat per Europa. El text assegura que la valoració del Banc Europeu d'Inversions no va tindre en compte els riscos d'un increment de l'activitat sísmica associats amb la injecció de gas, tot i la existència d'estudis que alertaven clarament dels perills potencials. A més, en diu també l'informe que la Comissió Europea i el Banc Europeu d'Inversions han de prendre accions per evitar que Espanya hagi de pagar 1.300 milions d'euros en compensació per un projecte desastrosament avaluat. L'eurodiputat polonès del PP europeu, Dariusz Rosati, presentava una esmena per eliminar completament el paràgraf 14, que inclou la referència al Castor i la crida per aturar la indemnització. Per la seva banda, l'italià Fulvio Martucciello, també del mateix grup que el Partit Popular, apostava per mantenir la primera part del paràgraf que lamenta la mala avaluació dels riscos sísmics del Castor, però proposava eliminar la referència a la indemnització. Finalment, cap de les dues esmenes va prosperar i el Partit Popular es va quedar sol en el comitè, votant en contra de l'aparició del cas Castor a l'informe, segons confirmava Ernest Urtasun. El conjunt del text, deixant de banda les esmenes, es va aprovar per 42 vots a favor i 3 en contra. L'informe ara s'haurà de portar al ple, on es podria debatre el mes d'abril.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu inútil.
Seguim ara parlant del Departament d'Ensenyament, que preveu 23.054 alumnes a les Terres de l'Ebre per al proper curs escolar. La xifra definitiva pot acabar variant en funció de la matrícula real de les noves incorporacions a P3. Les previsions, recordem, es fan en funció dels padrons municipal i dels repetidors de l'últim curs de l'ensenyament secundari, de l'ESO. En tot cas, segons l'evolució de naixements, la xifra de nou alumnat que ha de començar P3 el curs vinent serà la més baixa dels últims últims 15 anys. Segons els padrons, haurien de començar l'escola un total de 1.680 alumnes. Malgrat la davallada infantil, es manté l'increment a primària i en menys grau a secundària i s'estabilitza la població escolar. Ensenyament ja ha assegurat que no es tancarà cap escola. I així ho declarava a l'Agència Catalana de Notícies el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Antoni Martí. L'escoltem.
Dir-vos que no tanquem, evidentment, cap escola al territori. Sabem que hi ha escoles que han fet un gran esforç i venim fent un gran esforç cada any per poder-les mantenir, però pensem que l'esforç que han fet moltes vegades dona resultats. Sense anar més a lluny, hem estat 2 anys en Vinallop, que teníem molt pocs alumnes. Em sembla que l'any passat, l'anterior, ne vam tindre 11, anàvem a la baixa. Este curs n'hem tingut 20, però el curs que ve n'esperem tindre 23, en el qual jo penso que a vegades sí que fem un esforç que vull agrair al departament i sobretot als meus companys de Barcelona, que són que entenen la realitat. En este moment, pues tenim centres com el de Prat de Comte, Caseres, Poble Massaluca i la Serra d'Almos. Bueno, la Serra d'Almos ja que ens podem quedar en 18, 14, 12 i 10 alumnes. Són dades justetes, però que intentem mantenir, perquè sabem que tancar una escola d'un municipi difícilment la recuperem si no hi ha un increment. No?
I és que avui mateix, en dimarts, s'obri el torn de preinscripcions de cara al curs vinent. En base en aquestes previsions, la dels 23.000 alumnes, Ensenyament ha planificat 80 grups de P3 a les Terres de l'Ebre que podrien arribar a encabir un total de 1.905 alumnes. El delegat, Antoni Martí, confirmava que no es tanca cap escola, tot i que sí que s'han hagut de suprimir algunes línies. La més destacada és la de Gandesa, que perd una de les 2 línies de P3, una línia que, segons el departament, es podria recuperar en un parell d'anys. Pel que fa a les escoles, el director dels Serveis Territorials assegurava que no es tancarà cap centre, tot i que en alguns casos es va justet. Casos com, per exemple, a la Serra d'Almos, a Prat de Comte o a Caseres. Dels 23.054 alumnes que es preveuen per al pròxim curs, 114 més que l'any anterior, 5.203 són d'educació infantil, 181 menys que l'actual curs, 10.904 a primària, 208 més que enguany i 6.947 a secundària, 87 més que el curs actual. Per encabir aquests alumnes s'han dissenyat 1.070 grups, un menys que l'actual curs, però que pot variar si hi ha molts repetidors de quart d'ESO. D'aquests, hi haurà 265 grups a infantil, 536 a primària i 269 a secundària. Les dades d'ensenyament inclouen també les de l'escola concertada, que a les Terres de l'Ebre ofereixen un total de 8 línies, 4 a Tortosa, 2 a Amposta, 1 a la Ràpita i 1 a Mora d'Ebre. Pel que fa a la plantilla de professorat, Ensenyament no ho planificarà fins a l'estiu que ve amb les dades de matrícula. En tot cas, Antoni Martí confia que les xifres es mantinguen o siguen millors. I d'un departament, el d'Ensenyament, passem a parlar-ne ara d'un altre, del de Cultura, que el passat cap de setmana inaugurava les biblioteques de Santa Bàrbara i Campredó. La Biblioteca Pública de Campredó és una filial de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, mentre que la Biblioteca José Escudé Albesa a Santa Bàrbara es va inaugurar després de la seva ampliació i remodelació. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, ens ho explica Josep Roig.
El Departament de Cultura inaugurava aquest cap de setmana 2 biblioteques públiques al territori, concretament la de Campredó i la de Santa Bàrbara. L'ampliació i remodelació de la Biblioteca José Escudé Albesa a Santa Bàrbara s'enmarca en una aposta de l'Ajuntament Planer per unificar el punt d'informació juvenil, l'infocentre i la biblioteca en un sol servei que pren el nom de Smart Centre. Amb aquest projecte, la biblioteca passa a ocupar de 263 metres quadrats de la primera planta a tenir una superfície de 640 distribuïts en 2 plantes. A la baixa hi ha la zona infantil, una aula de formació, una sala polivalent i també un punt TIC. La primera planta acull l'àrea de fons general, la col·lecció local, l'àrea de diaris i revistes i també un espai de treball intern. El fons bibliogràfic de la Biblioteca de Santa Bàrbara consta d'uns 15.000 documents, dels quals 2.000 són audiovisuals. Ofereix els serveis propis de biblioteca pública, als quals cal afegir també el de bibliopiscina a l'estiu i el biblioparc. També rep el suport de la Central de Biblioteques de les Terres de l'Ebre. Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat, Generalitat de Catalunya era qui inaugurava aquest Smart Centre de Santa Bàrbara, destacant en el seu Parlament que estava molt satisfet de poder visitar Santa Bàrbara i comprovar que el municipi amb aquest Smart Centre apostava decididament per la integració de la cultura, la tecnologia i la formació. En declaracions exclusives per a la Plana Ràdio, entre altres coses, dia que és un bon exemple de com es poden sumar activitats diverses destinades a un mateix col·lectiu. L'escoltem.
Bé, una molt bona biblioteca, però també un molt bon centre cultural i també un bon exemple de com es poden sumar activitats vàries que afecten finalment a les mateixes persones i que és bo que treballin i cooperin. Per tant, penso que és molt bo que les biblioteques, la formació amb noves tecnologies, les polítiques de joves, les polítiques de gent gran estiguin el més ben acollides possible en un centre que coopera, no? Per tant, m'ha semblat que és un molt bon exemple, a veure, ho esteu fent molt bé, ho estan fent molt bé, i penso que doncs, el que em correspon és felicitar a l'Ajuntament i a tota la gent que ho ha fet possible.
D'altra banda, la Biblioteca Pública de Campredó, que també va inaugurar Mascarell, és una filial de la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa, que li dona suport en la gestió i li subministra fons documentals. La Biblioteca de Campredó ha obert amb un fons de 2.050 documents, dels quals 249 són audiovisuals. Amb aquest nou equipament es dona servei a la població de Campredó amb un total de 1.240 habitants, que fins ara no disposaven d'una biblioteca de proximitat. L'espai té poc més de 84 metres quadrats i oferirà els serveis bàsics de les biblioteques, que és a dir, consulta a la sala, informació bibliogràfica, informació local, préstec personal, interbibliotecari, accés a internet i programes d'ofimàtica, promoció de la lectura, i també comptarà amb un espai wifi.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil. Si tens entre 16 i 24 anys, estàs a l'atur i has acabat els estudis, la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos una oferta de feina, pràctiques laborals, formació o un itinerari d'emprenedoria. T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El passat diumenge es completava la visita pastoral que el bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, ha vingut celebrant en els últims dies a les parròquies de Deltebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
El diumenge al migdia, amb la missa estacional a la parròquia de l'Assumpció, acabava la visita pastoral que el bisbe de Tortosa, Monsenyor Enrique Benavent, va realitzar al llarg de la passada setmana a les dues parròquies de Deltebre. Monsenyor Enrique es va trobar amb el clergat, catequistes i laics per conèixer el seu dia a dia, mentre examinava i valorava les estructures i instruments destinats al servei pastoral.
El motiu és que realment siga una ocasió per a que el bisbe puc arribar a conèixer els cristians que viuen en la mesura de lo possible i també per a que els cristians que viuen en les parròquies, en els pobles, puguen tenir un contacte directe amb el bisbe. Per això la visita pastoral no sols inclou actes oficials o actes litúrgics. Vam tenir l'altre dia, en la parròquia de Sant Miquel, una trobada amb els xiquets que es preparen per a la primera comunió. Van tenir ocasions de fer-me preguntes de qui era, quants anys tenia, quina és la faena d'un bisbe. O van visitar, per exemple, l'altre dia en la parròquia de l'Assumpció, a uns quants malalts en les seues cases. I realment crec que el contacte aquest pot ser realment una cosa molt gratificant tant per a les persones com per al bisbe. Perquè moltes vegades se'ns acusa als bisbes de que vivim en un món diferent. I jo crec que nosaltres volem viure la nostra fe en companyia de la gent, coneguent la gent i estant amb la gent.
Dins de les reunions programades hi va haver una trobada amb l'alcalde Deltebre, José Emilio Bertomeu, després que el bisbe participés al programa de Ràdio Delta, La veu de les parròquies.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de qüestions culinàries. Elena Font, Carme Domènech i Ramon Brull han estat els guanyadors de l'edició d'enguany del concurs de Suquet Calero, 33a edició d'un concurs que va tindre lloc a la plaça Joan Miró de l'Ametlla el passat cap de setmana. El jurat els va atorgar a les tres persones anteriorment esmentades tres premis de 150 euros. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Enguany, la 33a edició del Suquet Calero va tenir lloc a la plaça Joan Miró. Aquest diumenge, una trentena de cuiners amateurs van mostrar les seves habilitats en cuinar el suquet en dos torns, com es fa habitualment. El jurat va atorgar tres premis de 150 euros als guanyadors: Elena Font, Carme Domènech i Ramon Brull. A més, també s'obsequia als participants amb una botella d'oli de la cooperativa agrícola de l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va posar el peix, els rafets i les galeres. Els cuiners van afegir la resta d'ingredients i el saber fer per obtenir un bon suquet. Això sí, aquest concurs, com sempre, es va entendre com una festa gastronòmica on el més important va ser participar-hi i passar-s'ho bé. Escoltem Eva de l'Amo, regidora de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que en fa un balanç.
Sí, la veritat és que va sortir una diada molt, molt maca, perquè sobretot el temps va acompanyar. Recordem que ho havíem passat a aquestes dates perquè per Candelera va fer molt de mal de temps. Estàvem molt contents perquè van haver força participants, tenint en compte el canvi de dates, que potser la gent se desorienta una mica si es farà o no es farà o coses així. I bé, van haver 27 participants. Se va dividir el concurs en tres jurats diferents i d'aquests jurats ne va sortir un guanyador de cada un. I en total vam tindre tres primers premis que estaven valorats en 150 euros.
Recorda que el concurs de Suquet Calero va tenir lloc aquest diumenge 8 de març després que s'hagués hagut d'anul·lar per motius meteorològics dins de les activitats programades per les festes majors de la Candelera. Així, el concurs de Suquet Calero va posar punt i final a les segones jornades gastronòmiques de la Galera.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final de l'informatiu d'avui dimarts tractem també actualitat esportiva. Ho fem per destacar que el passat cap de setmana el grup Xau Petit del Club Patí l'Aldea ha tornat a aconseguir un nou èxit, emportant-se concretament el Campionat d'Espanya celebrat a Saragossa. El pavelló Príncep Felip de Saragossa va ser l'escenari de la competició espanyola, una medalla d'or que dona passaport directe al Club Aldea per al Campionat Europeu d'Alemanya, també per al Campionat Mundial que es disputarà a la ciutat colombiana de Cali. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs estan d'enhorabona a la localitat de l'Aldea, al Baix Ebre, ja que el seu club patí s'ha proclamat per primer cop campió d'Espanya amb Xau Petit, amb l'actuació anomenada Crash. Uns 40 patinadors formen part d'aquest club de patí de l'Aldea que ha aconseguit molts bons resultats en altres campionats, entre ells subcampions del món, també en la mateixa especialitat. Marisol Tomàs, tresorera del club, ens parlava de la satisfacció per aquest èxit aconseguit, també de les portes que ara s'obrin de cara al campionat mundial que se celebrarà a Cali.
Per al Club Patí l'Aldea, un club que és humil, que només som uns 40 patinadors, per a nosaltres això és una proesa molt gran, que es aconsegueix gràcies al fruit dels xiquets i de l'entrenador, pel seu constant esforç, i ho vam viure amb molta il·lusió, perquè el que es proclamava campió d'Espanya ja va directament al Campionat Europeu i al Mundial, que celebra Cali aquest any.
Una bona notícia per a aquest club patí que es va proclamar doncs, campió d'Espanya per davant de Sant Celoni i de la Fundació Vilanova.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
En conjunt, però, avui tindrem un dia assolellat, amb núvols primets, temperatures sense gaires canvis i bancs de boira que a primera hora s'han format a les Terres de l'Ebre i creiem que quan el sol escalfi una miqueta més s'acabaran aixecant, s'acabaran fonent. A la tarda també continuarà fent sol, es mantindran encara aquests núvols prims per les comarques del nord, de l'oest, i el que comentàvem, les temperatures entre els 19 i 22 graus a pràcticament tot arreu, fins i tot també al Pirineu. Precisament ahir va ser a les valls del Pirineu on es van donar les temperatures més altes de fins a 22-23 graus. Sol al País Valencià, també l'arxipèlag Balear, i en pròxims dies continuen pujant les temperatures dimecres i dijous, i en canvi divendres comencen a baixar i el cap de setmana arribaran més núvols i algun ruixadet de tarda.
Ho fem cada dia, també avui acabem així, mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió del temps. D'aquesta manera arribem a l'hora de posar el punt i final un dia més a la repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que una jornada més, també la d'avui dimarts, dia 10 de març, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. a l'hora d'acabar. Una jornada més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.